Bona tarda, són les dues. De seguida us explicarem tot el que està passant avui al Tribunal Constitucional i al Congrés, però abans em permetreu que parli un moment d'un altre tema que sembla estèril o superficial, però que no ho és i que demostra també com moltes vegades els mitjans, en lloc de contribuir a trobar solucions més aviat, provoquem problemes. Des d'ahir, la cantant Aitana ocupa titulars que parlen sobre la seva suposada ruptura sentimental. Més enllà de fins a quin punt ens ha d'interessar o no aquest tipus d'informacions, ahir la cantant atenia els mitjans per fer una petició molt concreta.
Yo nunca hablo de mi vida y no va a ser hoy un día distinto, pero sí quiero decir una cosa para todos, por favor, y os lo digo con la mano en el corazón para ver si me podéis ayudar, y es que no me grabéis en casa, porque está empezando a venir mucha gente a las 3 de la mañana, hombres, a las 4 de la mañana, yo estoy sola, de verdad, lo paso muy mal, tengo mucho miedo, y cuando hacéis fotos a mi casa por fuera y cuando grabáis a mi casa por fuera, yo entiendo que es una consecuencia de mi trabajo, pero necesito vuestra ayuda porque de verdad lo estoy pasando mal respecto a eso.
I com si no n'hi hagués prou, la resposta d'una de les periodistes ha estat la següent. Si vols que et deixem de perseguir, hauràs de confirmar la ruptura. Ha passat ara amb Aitana i va passar fa pocs dies també amb la famosa entrevista al Lloyes per part del diari El Mundo en una entrevista feta a una persona fugada de la justícia i condemnada per maltractaments a la seva exparella. Dos exemples que mostren com a vegades no hauria de ser tan difícil saber on s'han de posar els límits.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
Aquesta hora es reuneix el ple del Tribunal Constitucional per estudiar si frena la reforma del Codi Penal que s'havia de votar aquesta tarda al Congrés. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. La votació tindria dos temes polèmics sobre la taula. L'esmena que el PSOE i Podem han impulsat per canviar les majories necessàries per renovar els jutges del Tribunal Constitucional i desencallar així el bloqueig del Consell General del Poder Judicial, i la reforma del Codi Penal per, entre altres coses, modificar el delicte de malversació.
El marit de l'exvicepresidenta del Parlament Europeu s'ha autoinculpat en el cas del Qatargate, que investiga els presumptes suborns del país àrab a membres de l'Eurocambra per millorar la seva imatge.
En la seva declaració, Francesco Giorgi ha dit que el cervell de la trama seria l'ex-eurodiputat socialdemòcrata italià Pier Antonio Panzieri.
I atenció a aquesta xifra, gairebé el 80% de les empreses catalanes no han incorporat a ningú major de 55 anys en els darrers dos anys.
És el que denuncia un informe que ha presentat PIMEC, que busca trobar solucions pel problema de l'edatisme en les empreses, que també conclou que la meitat de les empreses no s'han plantejat la necessitat de polítiques per a la contractació del talent sènior.
De fins a quin punt hi ha un problema d'edatisme a les empreses catalanes i de quines solucions es poden adoptar, en parlarem en uns minuts amb Josep González, que és el president de la Fundació PIMEC. I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
La final del Mundial ja està definida. Diumenge a la tarda, França i Argentina lluitaran per la seva tercera Copa del Món.
França opta per revalidar el títol de campiona, un fet que no passa des de l'any 1962, quan ho va aconseguir el Brasil. L'Argentina, en canvi, no guanya un Mundial des de l'any 86. La final serà diumenge a les 4 de la tarda.
I en plana cultural, la pel·lícula Avatar, El sentit de l'aigua, arriba aquest divendres als cinemes 13 anys després de la primera entrega, Olma Giró.
La segona part del llargmetratge més taquiller de tota la història arriba a la gran pantalla i ho fa en català. A banda, també s'estrena el documental d'Isabel Cuixet, El sostre groc, que indaga la denúncia d'abusos a l'aula de teatre de Lleida.
Abans de repassar el més destacat del dia, com sempre fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Hem començat la jornada amb precipitacions, amb boires, però el cel s'ha anat aclarint a poc i al llarg de la tarda moltes més clarianes arreu de Catalunya. Unes clarianes, però, que encara poden deixar escapar alguna gota a les comarques de Girona al llarg de la tarda, però de forma inconexa i molt poc important. Pot haver-hi també alguna volva de neu cap a l'àrea del Pirineu més oriental, al de Girona, però vaja, una cota de neu que estarà situada al voltant dels 1.800 metres aproximadament, i avui amb temperatures lleugerament més baixes que les que vàrem tenir, i tot i que es mantenen estables a les comarques de Girona. De cara a demà, hem de parlar de nuvolositat variable, de boires a primeres hores del matí, i també els núvols que tinguem, no descartem que sobretot a les comarques de Girona, nord de Barcelona, puguin deixar escapar algun ruixat, especialment de cara a la tarda. Amb vents que giraran cap al nord-oest, entrarà també la tramuntana al nord de la Costa Brava, i demà les temperatures seran una mica més baixes que les d'avui.
Tribunal Constitucional es reuneix ara per estudiar si frena la reforma del Codi Penal que s'havia de votar aquesta tarda al Congrés i que té dos temes polèmics sobre la taula. Per una banda, l'esmena que el PSOE i Podem han impulsat per canviar les majories necessàries per renovar els jutges del Tribunal Constitucional i desencallar així part del bloqueig del Consell General del Poder Judicial i, per altra, la reforma de la malversació que el PSOE i Esquerra han pactat i que redueix les penes de presó en aquells casos en què no hi hagi hagut un enriquiment personal. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. La decisió hi participen els 11 magistrats, 6 del bloc conservador i 5 del bloc progressista. La reunió té lloc d'urgència després que el Partit Popular presentés ahir un recurs per aturar la reforma del Codi Penal. El PSOE ho critica perquè considera que si el Constitucional frena la reforma, es vulnerarà l'autonomia del Congrés. La vicepresidenta del govern espanyol, Nadia Calviño, ha acusat el PP de voler inhabilitar el bon funcionament de la democràcia.
Es urgente poner fin a esta crisis del Poder Judicial. Creo que no puede ser que órganos que tienen caducado su mandato estén poniendo en cuestión el debate parlamentario, que es la base de la separación de poderes y también la base de la soberanía popular. Así que yo espero, por supuesto, que no se produzca una decisión que pueda suponer un cuestionamiento del buen funcionamiento de nuestras instituciones democráticas.
Els dos socis del govern espanyol, el PSOE i Podemos, esperen que la votació es pugui portar a terme.
Ràdio Estela ha parlat amb l'exlletrat del Tribunal Constitucional i professor de Dret Constitucional, Joaquín Urías, que adverteix que el risc de la invasió del poder legislatiu cap a l'executiu.
Urías alerta que el Constitucional pot estar envair la separació de poders i podria caure paradoxalment en una acció inconstitucional. Així ho ha explicat a Ràdio Estel.
El Tribunal Constitucional no tiene competencias para suspender la tramitación de una ley. Insisto, hay una operación política, todos sabemos lo que está sucediendo, han intentado buscar una solución, pero jurídicamente es imposible. Si el tribunal hoy decidiera hacer eso, se estaría saltando el reparto de poderes y estaría abusando de su posición para ir más allá de lo que le permite la Constitución.
Segons Urías, es pot entrar en una greu crisi del sistema.
I mentre s'espera que el Tribunal Constitucional prengui una decisió, encara no se sap si la votació d'aquesta tarda podrà tenir lloc o no. Ràdio Estel també ha parlat amb la diputada de Junts per Catalunya, Míriam Nogueres, que denuncia la ingerència judicial en la política, com diu, que ja fa molts anys que es viu a Catalunya.
Nogueres ha apuntat que l'independentisme ha viscut una situació semblant tots aquests últims anys al Parlament, quan moltes disputes polítiques acabaven als tribunals. Per Nogueres, el que és excepcional és que ara ho visqui en primera persona el PSOE.
Aquesta actuació que està fent el Partit Socialista Obrer Espanyol, que és el primer que ha aplaudit que tot això passi a Catalunya i no passi res, que hagi trobat un aliat a dins de l'independentisme per seguir explicant aquests cuentos i per poder seguir maquillant aquesta repressió i el que és l'estat espanyol és per nosaltres això que sí que és inaudit.
Nogueres diu també que molts dels diputats del Congrés s'han sorprès per la situació d'avui.
Paral·lelament a la decisió del Constitucional, el Congrés celebra la seva sessió habitual i aquest matí ha fet el debat sobre la nova llei de l'avortament que ha impulsat el govern espanyol i que vol permetre que les noies puguin avortar als 16 anys sense consentiment patern. La nova norma ja té prou suports perquè finalment sigui aprovada en les properes hores.
La normativa impulsada pel Ministeri d'Irene Montero suposa revertir els canvis que va fer el govern de Mariano Rajoy a la llei de l'avortament. El canvi més destacat és que ara es podrà tornar a avortar als 16 anys sense el consentiment patern. A més, també s'elimina el període de reflexió de 3 dies i l'obligació de rebre un sobre amb informació sobre les polítiques de maternitat. Durant el debat al Congrés hi ha hagut un enfrontament entre la ministra d'Igualtat, Irene Montero, i la diputada del Partit Popular, María Teresa Angulo.
Con sus leyes y ocurrencia, las mujeres retrocedemos en avances. Porque como ya le señaló mi compañera Marta González, ustedes cada vez se parecen más a la sección femenina de los años 40 del franquismo, empeñadas en decirnos cómo tenemos que vivir y pensar, porque nos quieren menos informadas, menos libres y nos están dejando más desprotegidas.
Y quieren hacernos dudar de nuestra fuerza colectiva, de nosotras mismas, para que no sigamos adelante. Cada vez que les demostramos que sabemos luchar para conquistar nuestros derechos y también que sabemos hacer leyes que nos permiten garantizarlos, demostramos que esa reacción es tan agresiva como impotente.
La nova llei també contempla que la xarxa pública, fins ara aliena als avortaments, ha de passar a ser la xarxa de referència i evitar així que centenars de dones hagin de fer fins a 100 quilòmetres per trobar un centre mèdic on interrompre l'embaràs.
Gràcies, Judit.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
deixem de parlar de tribunals perquè el Suprem considera que s'han de revisar totes les condemnes agressors per la llei del només sí és sí, independentment de si són fermes, en fase de recurs o encara s'estan jutjant. El posicionament de l'alt tribunal arriba, abans que s'hagi aprovat al Congrés, la modificació a la llei del només sí és sí, que també s'ha de votar aquesta tarda al Congrés, Anna.
Sí, l'alt tribunal es mulla i ho fa en pronunciar-se sobre el recurs pel conegut cas de l'Arandina, en què dos exjugadors van ser condemnats per abusos sexuals i no per violació a una menor de 15 anys. El Suprem els apuja la pena fins als 9 anys de presó perquè no té en compte un atenuant que en primera instància havia rebaixat la sentència a 3 i 4 anys de presó. Però el Suprem també deixa clar que sense la llei del només sí és sí, ara la seva sentència hauria arribat als 10 anys, com demanava la defensa de la víctima. En el redactat de la seva sentència, els magistrats del Constitucional alerten que cal revisar totes les condemnes per aplicar la nova normativa que elimina la distinció entre abusos i agressions, però planteja un catàleg diferent de penes que oscil·la entre els 4 i els 15 anys de presó en funció dels agreujants, en lloc d'entre 6 i 15 anys, com era fins ara.
Precisament, el Suprem ha rebaixat de 9 a 4 anys i mig la pena de presó a un home condemnat per abusos sexuals a 4 menors de 16 anys per la nova llei del només sí és sí.
L'home va fer tocaments a 4 nenes menors de 16 anys i a una altra major d'edat mentre patinava una pista de gel el desembre del 2019 a Vitòria. L'Audiència d'Àlaba i el Tribunal Superior de Justícia del País Basc el van condemnar a 9 anys de presó en total i ara, amb la reforma del Codi Penal, es permet rebaixar un grau la condemna en els casos de menys gravetat. L'home és a punt de complir 3 anys de presó.
I a Brussel·les avui s'han conegut nous detalls del cas Qatargate. En la seva declaració, Francesco Giorgi, marit de l'exvicepresidenta del Parlament Europeu i assistent d'alguns eurodiputats, s'ha autoinculpat i ha assenyalat el presumpte cervell de la trama.
Seria l'ex-eurodiputat socialdemòcrata italià Pier Antonio Panzieri, tal com recullen diversos mitjans. El nom de Panzieri ja va sortir ahir, quan el setmanari alemany, el Der Spiegel, va dir que hauria rebut regals del Marroc per influir en decisions polítiques del Parlament Europeu. En el registre que va fer dissabte la policia belga a casa seva, les autoritats hi van trobar 700.000 euros. A més de Panzieri, el marit d'Eva Kaili també ha implicat en el cas de l'eurodiputat belga Marc Tarabella i a l'eurodiputat socialista italià Andrea Cosolino, que presideix la delegació de relacions amb els països del Magrib. De fet, Francesco Giorgi seria el seu assistent a l'Eurocambra. Pel que fa a Kaili, l'exvicepresidenta del Parlament, continua a la presó i no podrà declarar fins dijous que ve, dia 22 de desembre, per la vaga de funcionaris.
L'advocat del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avisa l'àrea metropolitana de Barcelona, presidida per Ada Colau, que no es poden limitar les llicències a vehicles de transport amb conductor, les conegudes com a BTC. El lletrat de la Justícia Europea alerta que no pot posar un topall per només garantir la viabilitat econòmica dels serveis del taxi. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. L'advocat general qüestiona que el sector del taxi es consideri un servei d'interès econòmic general i també el reglament de l'AMB que limita les autoritzacions de les BTC com Uber o Gabify a una de cada 30 llicències de taxi. El lletrat general admet que les administracions estatals i regionals tenen llibertat per intervenir i regular aquest àmbit, però afirma que les restriccions que planteja l'AMB limiten la llibertat d'establiment, que és el decret dels ciutadans de la Unió Europea d'exercir activitats econòmiques a tot el territori. Tito Álvarez, portaveu d'Elite Taxi, ha valorat que la decisió de l'advocat no és bona, però assegura que no afecta Catalunya, perquè el decret de la Generalitat no contempla percentatges i està per sobre del reglament de la AMB.
No nos afecta, porque el decret llei de la Generalitat no establece una limitación cuantitativa en sí, establece unos requisitos de entrada y no se está cuestionando eso.
L'opinió de l'advocat general no és vinculant ni definitiva, però sol coincidir amb el veredicte dels jutges de la Justícia Europea.
Gràcies, Sílvia. I Renfe ha anunciat que comprarà nous trens de Rodalies. En total n'adquirirà 97, que tenen un cost de 850 milions d'euros. Els nous combois tindran wifi, endolls, els seients seran més còmodes i hi haurà espai pels més petits i també zones per les bicis.
Sí, els trens tindran capacitat per 900 persones. Per tant, hi haurà un 20% més de places que ara. El directiu de Renfe, Isabel, Isaías Estàboas, ha defensat que els trens són una garantia de fiabilitat i ha explicat que l'1% de les incidències de puntualitat es poden atribuir als trens, que tenen una antiguitat mitjana d'uns 20 anys. Aquests gairebé 100 convois estaran acabats d'aquí a 7 o 8 anys. A més, en els propers dies, Renfe també comprarà 4 trens més per la xarxa catalana.
L'entitat pública Enaire, que és la que gestiona la navegació aèria d'Espanya, ha obert 137 noves places de controladors aèris.
Sí, la previsió de l'entitat és que el 2023 se superi el trànsit aeri que hi va haver el 2019, que va ser l'any que es van atendre més vols, i calcula que el 2025 augmenti un 10%. La convocatòria de places està disponible a la web d'Enaire i el termini comença demà i s'allargarà fins al proper 30 de desembre. Com a condició, caldrà disposar d'una llicència de controlador de trànsit aeri o ser alumne de controlador de trànsit aeri. Els aspirants sense experiència prèvia hauran de fer un curs de formació especialitzada.
I no deixem de parlar d'avions perquè Ryanair tornarà a connectar l'aeroport de Reus amb Alemanya l'any vinent. L'aerolínia oferirà una nova ruta amb Düsseldorf, operada entre els mesos de març i octubre del 2023.
De fet, tindrà dues freqüències setmanals, els dimarts i dissabtes. Ryanair va deixar d'operar vols amb Alemanya, llavors amb l'aeroport de Frankfurt d'aquest mateix 2022. Amb la incorporació d'aquest nou trajecte, la companyia irlandesa, que forma part del grup d'aerolínies més gran d'Europa, operarà un total de 13 rutes des de l'aeroport de Reus el proper any. A finals de novembre, les instal·lacions havien registrat més de 900.000 usuaris i d'aquesta xifra suposa una recuperació del 87% del volum de passatgers registrat l'any 2019, que va ser el darrer exercici anterior a la pandèmia.
Catalunya augmenta un 17% les seves exportacions i ja superen les que es van fer el 2019. De fet, fins a l'octubre, és a dir, en 10 mesos, el valor d'exportació ha estat de 77.000 milions i mig d'euros, el que representa gairebé un quart de les exportacions espanyoles.
Sí, del gener a l'octubre, els sectors més exportadors de l'economia catalana van ser els productes químics, amb un augment del 21,5%. Per darrere hi trobem els béns d'equip, l'alimentació, les begudes i el tabac. Per demarcacions, les exportacions van créixer en totes a l'octubre, excepte a la de Tarragona, que va caure un 14,5%.
I avui s'hauria de conèixer la proposta dels experts per apujar el salari mínim a Espanya. La proposta arribarà en un moment de trencament entre patronals i Ministeri del Treball. El president del Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, s'ha mostrat a favor d'augmentar el salari mínim interprofessional per tal de frenar la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors. Puntualitza, però, que no ha de ser de forma lineal per tots els sectors de l'economia.
Sí, tot i mostrar-se partidari, Sánchez Llibre ha puntualitzat que aquest increment no es pot produir de forma lineal per a tots els sectors de l'economia. En aquest sentit, ha comentat que cal diferenciar els augments de treballadors de diferents sectors i entre els que generen ocupació i els treballadors discapacitats o els joves d'entre 16 i 22 anys que justament s'incorporen al mercat de treball. Considera que si hi ha un augment desmesurat podria anar en la direcció de la no contractació d'aquest col·lectiu.
I us ho explicàvem en titulars, gairebé el 80% de les empreses catalanes no han incorporat a ningú major de 55 anys en els darrers 2 anys. És el que denuncia un informe que ha presentat Pimec, que busca trobar solucions pel problema de l'edatisme en les empreses.
L'informe també conclou que la meitat de les empreses tampoc s'ha plantejat la necessitat de polítiques per la contractació talent sènior i que moltes sí que valoren incorporar talent amb molta experiència, però que finalment no ho acaben fent. Tot i així, també expliquen que la majoria de les empreses manifesten que contractar a un major de 45 anys no comporta cap dificultat diferencial.
Josep González, president de la Fundació Pimec, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ara ho explicàvem, que gairebé, no, a l'informe que heu presentat, expliqueu que gairebé la meitat de les empreses no s'han ni plantejat la necessitat de tenir unes polítiques per la contractació de talent sènior. Per què creieu que hi ha aquest poc interès?
Bé, suposo que podria fer quasi un tractat de les raons que ho motiven, no? Jo crec que vivim uns anys on hi ha hagut un desenvolupament tecnològic molt fort, els temes d'informàtica i els temes digitals, i potser s'ha creat una imatge de que persones de partir d'una certa edat doncs, no són tan hàbils per portar aquestes funcions, i bueno, doncs aquesta podria ser una de les raons, no? El que tinguem molt atur doncs també fa que es pugui ser més selectiu amb les persones que s'agafen, però en definitiva des de la Fundació Pimec el que sí hem vist és que tenim un problema és que tota la gent que té més de 45 anys doncs té més dificultats de trobar feina, I això ho entenem que és un problema social, per no dir un cert drama social, no? Perquè una persona de 45 anys que estigui sense feina i que tingui més dificultats dels habituals per trobar feina, pues té un problema serio, perquè ni està en edat de poder-se jubilar ni està en situació de trobar feina. I, per tant, des de la Fundació el que volem fer és conscienciar de que hi ha aquesta situació i de que aquestes persones, si no, de no agafar-les, tenim una pèrdua de talent que acumula molt d'aquest col·lectiu. I, per tant, és una pena que en el mercat de treball es perdi aquest talent, com quan es tanca una empresa que es perd molta tecnologia o molt coneixement d'aquell sector, doncs quan es perd una persona que té talent, doncs, bueno, doncs també ho hauríem d'evitar. I més de 45 anys, doncs cada vegada vivim més anys i, per tant, és un absurd que cada vegada retirem del mercat de treball a la gent més jove. Per tant, aquesta incongruència hem de mirar d'evitar-la.
Clar, el que ens ha sobtat és que a l'informe també expliqueu que hi ha un 56% de les empreses que han valorat incorporar talent, no?, amb molta experiència, és a dir, gent més gran, però que no ha estat factible. Quins motius hi ha perquè no sigui factible? O sigui, perquè ja no és una qüestió de no interès, sinó que acaben no podem passar. Què és el que passa exactament perquè no sigui factible?
Bueno, a vegades és trobar la persona adequada per a aquell lloc. Per exemple, suposo que es refereix a l'enquesta que hem presentat, on sí que hi ha un 18% d'empreses que tenen en compte aquests col·lectius de gent de més de 45 anys, però per perfils directius, o per professionals difícils de trobar. Doncs aquí sí que es valora una major edat, no? I per tant, doncs, bueno, a vegades són o la falta de formació d'aquesta gent o algunes altres particularitats que fa que, bueno, doncs que es faci una selecció per edats, i aquest edatisme és el que nosaltres entenem que s'ha d'eliminar, no?
Un cop denunciada la situació, vosaltres també plantegeu diverses solucions. Una de les que plantegeu és la implantació d'un currículum sec. Què és exactament això d'un currículum sec?
Bueno, entre d'altres explicacions d'un currículum sec, podríem dir que és un currículum on no figuren dades que puguin discriminar. És a dir, avui hi ha molta empresa de selecció que té algoritmes i que té situacions on hi ha una preselecció en funció dels dades que es donen als algoritmes, no? I un d'ells és l'edat. Per tant, doncs un currículum sec és un currículum on no hi figuren aquestes qüestions que no s'haurien de tenir en compte per fer la selecció.
I sabem si no, en altres països això s'ha implantat, aquesta mesura, per exemple, i hem vist que funcioni?
Bé, no tinc dades ara, amb sinceritat, de com ha funcionat. El que sí puc dir és que el problema de l'edatisme, el del talent sènior, que estem parlant dels majors de 45 anys, doncs és una realitat com a problema que no el tenim només a Espanya, Tenim estudis on pràcticament a tots els països d'Europa, que són els que més tenim estudis, doncs tots són conscients i tots van posant en marxa mesures per evitar aquest problema, no? I això és el que nosaltres intentem amb aquesta enquesta i amb aquesta presentació, i és conscienciar a les autoritats de que aquest problema s'hi ha de buscar solucions. I per això aportem diverses solucions, no?
També denuncieu una situació de vulneració de drets fonamentals a les plataformes digitals d'ocupació. De quina manera es vulneren, o quins drets vulneren aquestes plataformes?
Bueno, hauríem de veure quines plantegen les plataformes, però, a veure, tornem al mateix. El preseleccionar per una qüestió d'edat és fer una vulneració de drets, perquè, com deia abans, cada vegada vivim més anys de mitja i no estan cada vegada apartant del mercat del treball persones més joves, però vull dir que no té sentit, perquè fa uns anys, si la mitja d'edat era més curta que ara, doncs 45 anys podia representar una edat més gran. Però ara vivim molts anys, i per tant 45 anys és una persona molt jove, plena de vitalitat i en molts casos plena de coneixements.
Doncs amb Josep...
També ens trobem que aquest problema dels més de 45 anys, si no hi ha formació, encara agreuja més el problema. El nivell de formació doncs ajuda, si hi ha una bona formació, a que sigui menys problema. Però en tots els dos casos acostuma a ser un problema.
Doncs amb Josep González, president de la Fundació PIMEC, moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Doncs gràcies a vostès per ajudar-nos a sensibilitzar de que tenim aquesta situació, que seria bo poder-la millorar.
Gràcies.
Estel Migdia.
Càritas de Barcelona alerta que l'entitat ha hagut de doblar la despesa per pagar els subministraments bàsics i que més de la meitat de les persones que tenen no poden pagar l'habitatge o la factura de la llum i del gas.
N'ha parlat a Ràdio Estel la cap d'anàlisi social i incidència de Càritas Diocesana de Barcelona, Míriam Feu, que ha apuntat que tancaran l'any amb més ajudes econòmiques directes.
Que el que necessiten és aquesta mà que les ajudi a poder-les inserir en el mercat laboral. I en el mentrestant, nosaltres les acompanyem amb ajudes econòmiques directes que han augmentat durant aquest any 2022. Es tancarem segurament l'any amb 2,5 milions d'euros amb ajudes econòmiques directes perquè puguin arribar a pagar aquesta habitació o aquesta alimentació a la que no arriben.
L'entitat de l'Església calcula que tancarà l'any amb un augment del 5% de famílies ateses, que situa les dades del 2021 per sobre de la mitjana històrica que Càritas tenia del 2008 al 2018.
Estem parlant de prop de 13.000 famílies. Igualment, això és una dada que és inferior, per sort, a la dada del 2020, que va ser un repunt a causa de la pandèmia, i també la del 2019, que també va ser un any excepcional pel que comentava d'aquesta arribada massiva de persones que fugien de països de violència als seus països d'origen.
Per poder fer front a la crisi actual, Càritas reclama una política pública d'habitatge que se centri en l'accés a una llar digna, una política d'ingressos mínims efectiva que cobreixi les persones que ho necessiten i la protecció a les famílies amb infants i adolescents.
I ho acabem de saber, el Banc Central Europeu torna a pujar el tipus d'interès per frenar la inflació. El preu del diner se situa al 2,5% després d'una pujada de mig punt, la quarta consecutiva a la zona euro. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda, i ja avisen que no serà l'última pujada de tipus que farà davant la previsió que els preus no deixin de créixer. El Banc Central Europeu ha situat els tipus d'interès al 2,5%, que és el nivell més alt des del desembre del 2008, ara fa 14 anys. Aquesta pujada és de mig punt més moderada que les dues últimes, en què el Banc Central va pujar el preu del diner 0,75 punts. La primera pujada anunciada el juliol també va ser de mig punt, com la d'ara. El Consell de Govern del Banc Central Europeu ja ha dit que aquesta pujada no serà l'última i que l'objectiu és frenar la inflació, que ara mateix és del 10% i que vol tornar a baixar fins al 2%. La decisió arriba després que als Estats Units la Reserva Federal també hagi pujat els tipus d'interès. És el setè cop que ho fa des del març i situa el preu del diner als Estats Units al 4,5%. D'aquesta manera, la Reserva Federal també vol frenar la inflació, que als Estats Units ja supera el 7%, la xifra més alta des dels anys 80.
Gràcies, Pau. I a Barcelona, l'Escola Teixidores de Gràcia ja té nou emplaçament. Finalment, serà un nou institut escola que es construirà al carrer Carolines, un projecte que de moment no té data i que l'Ajuntament i la Generalitat ja han avisat que va per llarg.
El nou centre d'educació infantil, primària i secundària tindrà dues línies per curs. La decisió arriba després de mesos de debat i divergències amb l'emplaçament de l'escola actual, que funciona des del 2017 en barracons al carrer de l'Encarnació de la ciutat. El regidor d'Educació ha assegurat que l'escolarització dels alumnes actuals està garantida fins a sisè de primària als mòduls actuals. Mentrestant, s'ampliaran els barracons, es col·locaran de nou a l'entrada del recinte per no restar espai al pati i es completarà també la segona planta.
Per contra, les famílies dels alumnes han lamentat que el futur del centre arribi tard. L'Associació de Famílies acusa el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Barcelona d'inoperància.
La falta d'un calendari també els preocupa, donada la situació provisional en què estan els alumnes, i han lamentat que hauran d'estar 8 anys més en barracons. Per això demanen, sobretot, celeritat per tenir el nou centre operatiu i millorar les condicions dels mòduls actuals.
I atenció a aquesta xifra, 9 de cada 10 advocats de família catalans no estan satisfets amb els judicis amb menors. Creuen que els jutges no respecten els drets dels infants en casos de divorci.
La llei apunta que sempre que hi ha menors implicats en un procés de divorci, l'interès dels infants ha de marcar les sentències. Però segons les dades d'una enquesta feta per la Societat Catalana d'Advocats de Família, això no sempre passa. Els advocats critiquen que l'interès del menor no es respecta, per exemple, perquè l'entrevista dels jutges als menors sol durar 10 minuts i en 8 de cada 10 casos casos es fa el mateix dia del judici amb els pares presents i moltes vegades a la mateixa sala de la vista.
Una nena seleccionada genèticament ha permès curar la malaltia rara de la seva germana. L'Hospital de Sant Pau i la Fundació Puigverd són els primers del país en tractar la malaltia seguint aquest procediment. Explica'm el cas, Anna.
Parlem de la Diama, una nena de 11 anys que pateix una malaltia genètica hereditària. Patia dolor agut als ossos i havia de ser hospitalitzada freqüentment i s'havia de fer transfusions de manera periòdica. És per això que els metges van sotmetre la mare de la Diama a un procés de fecundació in vitro per tal de crear un nou embrió a mida que estigués sa i fos compatible amb la nena. D'aquí va néixer la Socna, que ha fet possible que la seva germana gran pugui fer vida normal. De fet, és la primera vegada que s'utilitza una pràctica com aquesta per curar aquesta malaltia.
I el govern farà una enquesta a 4.000 catalans escollits a l'atzar per saber quins factors contribueixen al seu nivell de satisfacció amb la vida.
Els resultats de l'estudi serviran perquè la Generalitat dissenyi polítiques públiques concretes orientades a millorar la vida dels catalans i les catalanes. Alhora, l'executiu català confia en poder-ne extreure indicadors de país que altres institucions i entitats podran utilitzar. El treball de camp s'ha adjudicat a l'empresa NetQuest i té un cost de 45.000 euros. L'anàlisi de dades es farà internament i la previsió és poder obtenir una primera mostra abans de l'estiu.
I ja ho sabeu que el mes de desembre és un dels més complicats pel banc de sang i teixits perquè les reserves baixen considerablement. Per això, aquest any s'ha engegat una campanya pionera. Qui doni sang o plasma avui a qualsevol punt habilitat de Catalunya rebrà una entrada gratis per veure els llums de Sant Pau del 2022 al recinte modernista.
És la primera vegada que es fa aquesta iniciativa amb la que es vol garantir les reserves per als propers dies. Tot i que la situació no és preocupant, actualment hi ha reserves per a 6 dies i el nivell òptim és que n'hi hagi com a mínim per a 8. El Banc de Sang calcula que més de 2.000 pacients necessitaran sang durant les festes de Nadal.
I avui arrenca també una nova campanya que ha posat en marxa Trànsit, Mossos d'Esquadra i policies locals per reduir els accidents provocats per alcohol i drogues.
A partir d'avui es desplegaran controls policials aleatoris arreu del territori que es faran en qualsevol moment del dia. Segons Trànsit, entre el 30 i el 40% dels conductors que han mort en sinistres havien consumit alguna d'aquestes substàncies. L'any passat, durant la campanya, que també es va fer al desembre, es van denunciar de mitjana cada dia 104 positius per alcoholèmia. Els controls s'allargaran fins al dia 23 de desembre, coincidint amb els dies previs a les festes de Nadal i els dinars i sopars d'empresa que són habituals en aquestes dates.
Metro de Barcelona, tram i ferrocarrils de la Generalitat funcionaran durant tota la nit de Cap d'Any.
Pel que fa a Rodalies de Catalunya i servei de bus, l'horari no canviarà i serà el mateix que un dia feiner. La nit del 24 al 25 de desembre, la nit de Nadal, el servei de metro, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies acabarà a les 11 de la nit i el tram i el bus efectuaran les últimes sortides a les 10 de la nit. Finalment, durant el dia de Nadal, el metro, tram i ferrocarrils funcionaran des de les 5 del matí a les 2 de la matinada i per Sant Esteve ho faran fins a les 12 de la nit.
De Conca, més concretament al municipi de Quintanar del Rei, un agent de la Guàrdia Civil ha matat aquesta matinada les seves dues filles de 9 i 11 anys i després s'ha suïcidat.
Els fets han passat aquest dijous al matí en un habitatge de la caserna de la Guàrdia Civil on vivien i tot apunta que la dona hauria disparat amb la seva arma reglamentària. De moment hi ha dues versions dels fets. Segons les fonts policials consultades per Europa Press, els companys de la dona han sentit els trets i han trobat l'agent i les dues filles mortes i, en canvi, l'agència EFE diu que un company de la dona hauria anat a buscar a la casa perquè arribava tard al seu torn i és aleshores quan hauria trobat els cossos. La dona hauria disparat les seves filles amb la seva arma.
El cap de la Guàrdia Civil a Barcelona, el coronel Pedro Antonio Pizarro, es troba ingressat a l'UCI després de patir un accident de trànsit aquest dimarts.
Pizarro viatjava en el cotxe oficial que conduïa el seu xofer i en una rotonda a la Nacional 2 a Sant Andreu de la Barca. Un vehicle va entrar en sentit contrari i va impactar contra el cotxe de la Guàrdia Civil. El coronel va patir diverses lesions i es troba ingressat a l'UCI, tot i que no estem per la seva vida. El xofer també va resultar ferit, però va ser donat d'alta aquest mateix dimarts. La policia local de Sant Andreu va detenir el conductor després que donés positiu per alcoholèmia.
A Tarragona, la policia espanyola ha detingut a 9 persones per formar part, suposadament, d'una xarxa dedicada a regularitzar permisos de residència i nacionalitat espanyola fraudulents.
La banda captava ciutadans d'origen cubà que pagaven entre 6.000 i 10.000 euros per obtenir permisos. Dels 9 detinguts, 2 estan considerats com els autors intel·lectuals, mentre que la resta se'ls atribueix un delicte de falsedat documental.
Gràcies, Anna.
A vos.
cadena esportiva, parlant com no pot ser d'una altra cosa del Mundial, Xavi, perquè la final del Mundial de Qatar ja ha quedat definida. La jugaran Argentina i França el diumenge a les 4 de la tarda.
Sí, els francesos s'han classificat aquest dimecres després de superar el Marroc per 2-0. Les dues seleccions lluitaran per aconseguir la seva tercera Copa del Món. Les dues seleccions s'han enfrontat un total de 5 vegades en tota la història, la darrera als vuitens de final del Mundial de Rússia l'any 2018, on els francesos van eliminar Argentina de la competició en guanyar-los per 4-3. Les altres 4 vegades la victòria ha estat pel conjunt albiceleste. El partit deixarà més el duel entre les dues grans estrelles del Paris Saint-Germain, Mbappé en França i Leo Messi en Argentina. Un, el francès, té l'oportunitat de guanyar amb només 23 anys el que serà el seu segon Mundial, i l'altre, amb 35, té l'última oportunitat per alçar-ne el primer.
La nota negativa de la nit va passar durant les celebracions de la classificació de França, on ha mort un noi a Montpellier.
Es tractaria d'un aficionat marroquí de 14 anys que mor atropellat per un cotxe d'aficionats francesos quan el jove s'ha acostat per treure la bandera que penjava d'una de les finestres del vehicle. A més, en el conjunt de França s'han detingut a més de 250 persones per diversos aldarulls, també a Brussel·les. Hi ha hagut incidents al centre de la ciutat, en aquest cas d'aficionats marroquins que no han paït gairebé la derrota de la seva selecció.
De la seva banda, la selecció del Marroc ha fet història en aquest Mundial i dissabte lluitarà pel Premi de Consolació.
El camí dels marroquins ha acabat aquesta nit, després de ser la primera selecció africana que arribava a unes semifinals d'aquesta competició. El Marroc ha deixat pel camí a Espanya i Portugal en els vuitens i els quarts, però ahir no van poder amb els francesos, que van ser durant tot el partit molt superiors. Ara dissabte lluitaran pel tercer lloc davant de Croàcia.
Fins aquí la informació sobre el Mundial. Obrim ara la plana amb la resta de la informació esportiva. A la Superliga, l'advocat general de la Unió Europea diu que la posició de la UEFA i la FIFA no vulnera les normes comunitàries de la competència.
L'advocat general ho ha dit en un dictamen que ha publicat avui. El dictamen no és vinculant, però afirma que si bé la Superliga té llibertat per crear la seva pròpia competició, no pot continuar les organitzades per la FIFA i la UEFA sense una autorització prèvia. A més, diu que ni UEFA ni FIFA no han incorregut en abús de la seva posició dominant en les competicions del futbol europeu quan va amenaçar amb sancions per bloquejar aquesta creació d'aquest torneig alternatiu. Això és un cop dur, per tant, per la Superliga, perquè, tot i que l'opinió de l'advocat general no és vinculant, com dèiem, sí que sempre estem molt en compte en els jutges del Tribunal de Justícia Europeu. A dia d'avui, recordem, aquesta competició només té el suport de Barça, Real Madrid i Juventus.
I en futbol femení, aquest vespre el Barça s'enfronta al Benfica en la penúltima jornada de la fase de grups de la Champions.
El Barça visita el camp de les portugueses, on buscaran el punt que els fa falta per classificar-se directament pels quarts de final. El tècnic blaugrana, Jonathan Giraldez, insisteix que la clau està en l'actitud de les jugadores des de l'inici del partit, que va ser un dels factors en la derrota en l'última jornada contra el Bayern de Múnich.
Donar la nostra millor versió des del punt de vista actitudinal, entrar molt bé al partit, intentar dominar els primers minuts. Tenia la sensació que vam tenir el Johan. És cert que quan jugues contra un altre equip no tot depèn 100% del que tu fas, el que tu planteges, però sí que la realitat i el que sí depèn de nosaltres és la manera, l'actitud com la que entren al partit.
Les blaugranes segueixen, recordem, liderant el grup, empatades amb el Bayern. En el partit d'anada, les blaugranes es van imposar al Benfica per 9-0. El partit d'avui començarà a les 9, com sempre, en directe per DAZN.
I en bàsquet, aquesta passada matinada, l'NBA, el badaloní Jordi Fernández ha fet història i ha dirigit el seu primer partit com a entrenador del Sacramento Kings.
L'expulsió del tècnic principal, Mike Brown, ha provocat que Fernández hagi fet càrrec de l'equip a l'inici del tercer quart. El partit ha acabat amb victòria, per cert, dels Toronto contra els Toronto Raptors, 123-124. I encara en bàsquet, en aquest cas a casa nostra, el Barça, després de la victòria d'ahir contra el Mònaco, s'ha entrenat aquest migdia per preparar el duel de demà, també d'Eurolliga, contra el Panathinaikos grec al Palau Blaugrana. El Barça ahir va fer un pas més per fer-se amb el liderat de l'Eurolliga, després que la victòria els permetés escalar una posició més. La 14a jornada a l'Eurolliga ja comença aquesta tarda amb el duel entre el Salguiris i el Real Madrid a les 7 i el del Bayern-València a 8:45.
En handbol, aquest vespre el Barça visita la pista del Nantes en una nova jornada de la Champions.
Els blaugranes buscaran, per tant, mantenir el liderat de grup, on actualment estan a només un punt del segon classificat, que és el Kielce polonès. Una victòria aquesta nit també seria un pas pràcticament definitiu per passar ronda. En parlava l'entrenador Carlos Ortega.
Podemos ser un equipo que está jugando muy bien a balonmano, que no ha perdido ni un partido ni un punto en casa esta temporada. Ha ganado todos los partidos de Champions con solvencia, ha ganado los partidos de Liga también, y es un rival complicado sin duda, ¿no? Pero también tengo que decir que creo que estamos preparados para competir, ¿no?
El partit es disputarà a 8:45 del vespre en directe per Canal Esportes. D'altra banda, el jugador del Barça d'handbol, Aitor Harina, ha estat operat amb èxit del problema que patia al genoll esquerre i es perdrà el que queda de temporada després que els metges hagin estipulat un període de baixa d'entre 6 i 7 mesos.
En natació, la catalana África Zamorano s'ha classificat per les semifinals dels 100 metres estil als Mundial de Piscina Curta que s'està disputant aquests dies a Melbourne, Austràlia.
La nedadora del Club Natació Sant Andreu, a més, ha marcat un crono de 59,99 segons, el que significa el rècord d'Espanya. Zamorano, de 24 anys, és la primera nedadora estatal que baixa del minut, ha superat per 34 centèsimes l'anterior plusmarca estalberta per Lidón Muñoz ara fa un any. També el català Carles Coll ha fet rècord d'Espanya i de la final mundialista en 100 estils. Coll, cinquè de la segona semifinal a Melbourne, ha vist com la desqualificació de Maxim Grosset li donava l'últim bitllet per a una final on s'ha classificat després de convertir-se en el primer espanyol de la història que trenca la barrera dels 52 segons.
I acabem parlant de motor perquè l'equip Mercedes de Fórmula 1 ha fitxat a l'alemany Mick Schumacher com a pilot reserva per la temporada 2023.
Schumacher, de 23 anys i fill del 7 vegades campió del món de Fórmula 1, ha pilotat els dos darrers cursos a l'equip Haas, ha competit en 43 carreres de Fórmula 1, on ha puntuat per primera vegada aquest any, gràcies al seu 8è lloc al Gran Premi de Gran Bretanya. I la setmana següent, a més, va aconseguir també el seu millor resultat fins ara, un 6è lloc al Gran Premi d'Àustria.
Gràcies, Xavi. Cultural, Magí, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Diana.
I com cada dijous ho fem repassant les estrenes cinematogràfiques. Comencem per la pel·lícula Avatar, el sentit de l'aigua, que ha arribat demà als cines 13 anys després de la primera entrega.
Pare, sé que creus que estic boja.
Sortirà d'entre aquestes pedres.
Però la noto. Sento el seu batec.
La segona part del llargmetratge més taquiller de la història es podrà veure en català gràcies a una potent aposta econòmica.
Sí, molt important remarcar això, perquè una pel·lícula d'aquesta grandària que es pugui veure en català als cinemes, ho celebrem. Llavors, els 13 anys que la separen de l'estrena d'Avatar amb prou feina repercuteixen, segons els experts, en l'esperit continuista del sentit de l'aigua que calca l'estructura de la pel·lícula original aplicant-la ara a l'exhumà Jake Sully i a tota la seva família Naví, que ha d'abandonar el bosc a causa d'un nou atac terrícola. Tornem una mica en la mateixa sintonia que la primera, i en aquesta entrega han de buscar un refugi en un clan marítim. Llavors, marítim, perquè ho ressaltem tant, perquè és un dels aspectes més comentats, perquè aquest canvi de fauna i flora dins del planeta de Pandora permet a James Cameron, el director, a tornar als ambients líquids que també coneix des dels dies de Piranha 2. Llavors,
com no esperava aquesta referència, eh? Parlant d'Avatar, Piranha 2.
Com a Piranha de Titanic, també, però és que és més
ampliat. Sí, m'agrada més Piranha 2, la veritat.
Llavors, com a informació de servei, Diana, que ho vaig veure al TikTok, a vegades diuen que el TikTok no serveix per res, mentida. Quan agafeu l'entrada d'Avatar, d'aquesta nova entrega, assegureu-vos d'agafar l'opció de veure-la amb HFR. És una opció HFR, que llavors el que té aquesta opció és que tu la veus amb molts fotogrames per segon. És una mica, sembla molt tècnic, però perquè ho entenguem. Les pel·lícules normalment es poden visualitzar i es visualitzen a 24 fotogrames per segon, però el que ha fet James Cameron, el director d'Avatar, és que la podem visualitzar a 48 fotogrames per segon. Llavors això el que permet és que perquè més van combinant a 24 i a 48. El resum de tot és que la pel·lícula, les escenes més que passa més aventura, es veuen a 48 escenes per segon, que passen molt ràpid, moltes coses pel segon, i les que són més tranquil·les, doncs, estan a 24, que és, doncs, amb la tècnica que normalment estan les pel·lícules.
Mira, jo pensava que parlant de cine parlaríem de coses fàcils, parlem de coses complicades, més coses complicades, ho acabem de saber també ara, el Tribunal Constitucional posposa el ple, que us ho dèiem, que estava celebrant el posposa fins dilluns per estudiar si frena o no la votació de la reforma del poder judicial. D'aquesta manera, el Congrés ara podrà votar aquesta tarda la derogació del delicte de sedició, modificar també la malversació i canviar les majories per renovar el Constitucional.
Bum!
Bueno, cadascú fa la seva pel·lícula, escolta. Tornant al cine, ara sí, tornant al cine, més enllà d'aquest apunt, més estrenes que hi ha, el documental d'Isabel Coixet, El sostre groc, arriba demà als cines.
El síndic de Greuges està investigant les denúncies sobre presumptes abusos sexuals a menors durant 20 anys comesos a l'aula municipal de teatre de Lleida.
El veiem com un déu i el que ell ens deia pues, és el que fèiem.
En aquell moment em sentia gran madura.
Es tracta d'una pel·lícula que indaga en la denúncia d'abusos a l'aula del teatre de Lleida.
Cuixet ha remarcat que amb aquest documental el que vol és fer justícia social, una justícia que, segons deia, els tribunals doncs no van aplicar. La mateixa directora descriu el treball com un viatge sanador per a les víctimes, que, recordem, tenien entre 13 i 19 anys i que posa el focus en l'abusador i que inclou també vídeos i fotos de l'època. La pel·lícula va rebre una menció especial al Festival de Cinema de Sant Sebastià i això és important també remarcar-ho perquè a principis de novembre es va anunciar que la Fiscalia investigava els abusos a l'aula de teatre de Lleida denunciats per la paeria arran precisament d'aquest documental i es tractaria d'una desena de nous casos que haurien passat durant el curs 2018-2019.
I canviant de temàtica completament, al cine s'estrena la pel·lícula d'animació El Pequeño Nicolás.
¿Este tan gracioso quién es?
Nicolás.
¿No te apetece hacer algo juntos? Tú escribes las historias y yo las ilustro. ¿Y si lo llamamos El Pequeño Nicolás?
¡Me encanta!
Amandine Fredon i Benjamín Masubre en són els directors, que entenc que no té res a veure amb El Pequeño Nicolás que nosaltres coneixem. Eh? No és el que es té problemes amb la justícia.
D'aquí ve que haguem posat aquest tràiler, perquè, clar, tu veus anunciat que s'estrena a la pel·lícula del Pequeño Nicolás i almenys, jo crec que la majoria pensem que
és... Clickbait és fort.
Exacte, i més quan ahir el van condemnar 3 anys de presó, vull dir que tot tenia molt sentit. Doncs no em sap molt de greu, o no, no em sap molt de greu, perquè és una pel·lícula infantil que ha guanyat diversos premis i llavors... Per exemple, va tenir la seva primera espanyola a la secció Infants Terrible del Festival de Cinema de Gijón. I res, que si sou petits us agrada el cinema infantil d'animació, endavant, podeu veure El Pequeño Nicolás.
I si no, a les plataformes HBO Max estrena demà Britney versus Jamie. I just want my life
back. Britney's been silenced to speak out about anything that's really going on.
Britney's never had one person she could trust. Not mom, not dad.
Britney had a fear. Es tracta d'una sèrie documental de la directora nord-americana Erin Lee Carr.
Exactament, Britney versus Jamie explica tot el que hi ha darrere els titulars, també les acusacions i la disputa familiar pública entre la cantant Britney Spears i el seu pare James Spears, que porta cua, van ser molts anys.
Sí, és un temazo, aquest, i que realment ha estat com molts anys molt tapat, no? I ara de cop ha sortit tot, Déu-n'hi-do també com pot...
I perdó per l'apunt, Diana, però una mica perdó. La línia del que deies en la portada, de que a vegades els mitjans de comunicació no ajuden, sinó que desajuden, també seria una mica tot el que ha passat darrere la història de Britney Spears i amb el seu pare, vull dir, Déu-n'hi-do.
Totalment, sí. I més enllà del que passa a les pantalles, obrim plana musical, i atenció per tots aquells seguidors dels Amics de les Arts, perquè avui la banda ha anunciat el nom del seu nou disc, que es dirà Allà on volia.
I també ha anunciat que Allà on volia veurà la llum el proper 10 de març a totes les plataformes. Com a novetats, Diana, aquest disc tornarà a ser autogestionat a nivell discogràfic i totes les cançons les ha produït el seu propi segell, que és Pistacho Records, nom curiós. Llavors, ara posem una cançó així per amenitzar-ho tot una mica.
Jo que era feliç, vivint instal·lat en l'eterna improvisació de low cost divendres de cine, va, fotem algo.
El nou disc, que estarà format per 8 cançons, sí que sabem el... encara no ha transcendit cap cançó ni cap tema, cap cançó, però sabem els noms dels títols. Tenim Citant Mercè Rodoreda, que serà el single, el primer single, el Tetemazo, de Pinta Temacle, De córrer per tot Nova York, un bon exemple, Cada cel, Estimeu-me, La nit sembla que serà nostra, Un dia com un altre, i Allà on volia, que porta el nom del disc. També han anunciat com a novetats un parell de col·laboracions estel·lars, podríem dir, Andrea Motis a Cada cel i Marco Mezquida a Estimeu-me. Han dit que aniran anunciant més en les properes setmanes i, com dèiem, Citant Mercè Rodoreda serà el primer single i es publicarà a principis de gener.
Promet aquest disc també. I avui s'han posat a la banda les entrades pel festival... A la venda, no a la banda. S'han posat a la venda les entrades pel Festival Internacional de Música Negra de Catalunya. Bandes nord-americanes Lady Blackbird, The Temptations i The Main Squeeze són tres dels caps de cartells confirmats.
El Black Music Festival se celebrarà durant el mes de març de l'any que ve i per primera vegada en els seus 21 anys d'història amplia el seu regió d'acció i a més dels escenaris habituals que trobàvem a Girona, Sal i a Fornells de la Selva i també a Torroella de Montgrí, ara aterrarà a Mallorca amb un concert de Los Del Tonos i Rulot. Roulot. Rulot.
Bueno, està clar que no controlem gaire aquests grups. Rulot, suposo que deu ser,
sí,
no?
Sí.
I més música. Avui el català Nil Moliner tanca la seva gira Nuestra Locura Tour a Barcelona amb un concert a la Sala Resmetàs. Què esperes tu de mi? Meu ja fa setmanes que va penjar el carnet de sold out i les entrades es van vendre, de fet, en només un dia.
Sí, van volar, literalment. Al final de la gira de Nil Moliner consta dos concerts, però avui, com comentaves, el de Barcelona ha resmatat i el 21 de desembre, ara sí, o sigui, el 21 de desembre sí que sí, tancarà la gira a Madrid, a l'estació Príncipe del Río. I, a més, avui el cantant ha tret una nova cançó amb col·laboració de la banda Marlena, que és la que està sonant per sota. Es diu Nada que decir, i, de fet, ja fa uns mesos que Moliner va anunciar que quan acabés la seva gira es prendria un descans, però que abans tenia preparada una sorpresa i avui l'hem pogut escoltar.
Descans fins al 2024, no només?
Sí, exacte.
Perquè, clar, ens ha passat molt amb la Rigoberta, també, de descans, retirada, no, descans.
Fins al 2024.
Estem a punt de començar el 2023, tampoc hem anat en un descans molt...
Un anyet sense Moliner.
Una mica, ja està, no passa res. I un altre grup que també s'acomiada, en aquest cas sembla que sí que per sempre, és Sense Sal. Digue'm tu què és el que vols, digue'm tu què és el que vols. Farem un concert demà a la Sala Apolo de Barcelona.
Després de 4 àlbums, 50 cançons i més de 250 escenaris trepitjats, el Sense Sal diran adeu als seus seguidors després d'uns anys. La formació terrassenca espera poder-se acomiadar com cal i el concert, per cert, és de 8:45 del vespre. Ho he buscat, encara queden entrades, així que ja ho sabeu. Per cert, que si us agrada aquesta banda, sintonitzeu demà Ràdio Estela a partir d'un 11:45 del matí, perquè el magazín entrevistarà, atenció, a la cantant de la banda, Alicia Rey, i el trompetista Pep Tormos.
Per tant, teniu una cita, demà al matí aquí a Ràdio Estel. I encara música, si es pot dir així, perquè s'ha publicat, atenció, un disc de Nadales, que això, per començar, m'agrada, Nadales, a favor.
Ja ho veuràs ara.
Tocades expressament malament amb una flauta dolça.
Què tal aquest titular?
Duríssim, eh?
Molt dur, molt dur. Es diu aquest disc Mal Nadal, que ja et porta un bon
nom. Trobat.
I l'ha fet un dels guionistes de l'Està passant, en Fran Fontrodona. El mateix Fontrodona ha explicat en una entrevista al magazín de Ràdio Estel que tot va començar ara fa 3 anys, quan va decidir versionar l'himne d'Espanya amb aquesta tècnica, el sheet flut. El guionista ha explicat en què consisteix precisament aquesta tècnica que ens costa pronunciar.
Vaig aprendre, començant a fer això, és que, clar, si tu vols que s'identifiqui la cançó, algunes notes, per almenys al començament, han d'estar bé. I fins i tot entre mi hi ha certes notes que s'identifiquin i que et retornin amb la cançó original.
Clar.
Llavors, tu has de saber tocar bé aquelles i decidir quines vols tocar malament per fer la gràcia, però mantenir unes quantes bones.
I una de les coses més curioses que ha comentat el guionista Fontrodona és que aquest àlbum de Nadal es fa 3 anys que està fet, però que aquest any ha decidit treure'l a la llum, així que ja ho sabeu.
A veure, jo he de dir que a mi em fa gràcia, però no em crida gaire. A mi el tema de la flauta mal tocada... Hi ha la flauta en si? No gaire, però la flauta mal tocada...
A mi el que em costa d'entendre és que es publiqui tot un àlbum, és a dir, una cançó l'aguanto, però imagina't estar un àlbum, 8 cançons, 7 cançons com a mínim, totes tocades malament expressament amb la flauta.
Només serveix per torturar algú, crec.
Sí,
pot ser un objectiu, però...
Pot ser un d'aquests, sí.
Gràcies, Olma. Fins demà.
A tu, Diana, adéu.
Assegut a la plaça del sortidor, aquí t'espero com si fos el primer bar. La bohème on comença el carrer Blai, que és la petita rambla del poble sec. Parlen de la pluja que ha plogut, imatges molles als miralls damunt l'asfalt. Potser és per això que el teatre està tan buit, potser és per això que avui sento tan buides les meves mans. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port.
Avui fa 13 anys que Cesc Freixas publicava el disc La mà dels qui t'esperen, el cantautor català, i va incloure aquest conegudíssim La petita rambla del poble sec que escoltem. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galric Pelegrí i avui a la tècnica el Jordi i el Manel, i ara us deixem, com sempre, amb La caravana de Joan Trias.
Mira, jo ja t'he vist plorar, i creu-me quan et dic que em passa igual. Cantes les cançons mentre treballes, assenyalant-me els dubtes com martells dins del meu cap. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens va
comprendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. I mentre a la cuina s'acumulen els plats i els gots del sopar d'ahir la nit, tinc por de posar ordre a aquesta vida o de fer-ho quan ja sigui massa tard. Penso quina sort tenir cançons per explicar-te que a vegades sóc al fons i treure l'energia necessària per lluitar i sobreviure en aquest maleït món. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendran mai més la vida.
Ràdio Estel.
Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77. Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Benvinguts al Superestalvi de Caprabo. Aquest divendres 16 i dissabte 17, per una compra mínima de 30 euros, et regalem l'IVA de tota la compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo. I també per a les compres de Caprabo a casa, perquè gaudeixis d'un Nadal inoblidable amb els millors preus. Benvinguts al Superestalvi de Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Més de 100 anys, 5 generacions. Tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix dos plats típics de les festes. El caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Necessitem persones com tu, que són exigents, que saben com anticipar-se i actuar, que volen ajudar els altres, que no tenen por, que saben donar el millor d'elles mateixes, que s'atreveixen a fer i a ser el que volen. Necessitem bomberes com tu. Nova convocatòria amb el 40% de les places reservades per a bomberes. Per més informació, truca al 012. Generalitat de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.